De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Vinga, va, 7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Seguim avançant aquí el Fabricació Pròpia d'aquest divendres, primer de desembre, 1 de desembre. I avui ens preguntem, és possible riure de tot? Doncs en Marc Buixaderas, ell és comunicador, humorista i monologuista, està convençut que sí. Ho defensa, de fet, en el seu dia a dia, però també ho defensarà aquest cap de setmana quan pugi a l'escenari de la Sala Villarroel de Barcelona per estrenar el seu espectacle Spasticity. Un monòleg on el Marc parla amb humor de situacions quotidianes a les quals s'ha d'enfrontar arran de la seva discapacitat que pateix. Marc, com estàs? Molt bona tarda.
Molt bona tarda, gràcies per convidar-me.
Res, gràcies a tu per atendre la trucada al Fabricació. Escolta, Marc, ganes de pujar a l'escenari demà i diumenge per explicar les teves peripècies? Estàs nerviós o no?
Moltes, moltes. Avui hem estat fent els últims assajos amb tècnics i direcció i ja ho tenim tot a punt. Tenim sobretot ganes de passar-ho bé, que es converteixi en una festa, no? Que al final és el que busquem, i que es converteixi en una festa de la sensibilització i de la conscienciació i del riure al final.
Totalment. Expliques, de fet, Marc, situacions quotidianes a les que tu mateix t'has d'afrontar diàriament arran de la discapacitat que pateixes. Situacions, quines són, Marc?
Pues des de situacions que poden anar des del meu dia a dia per casa, com per exemple vestir-se o esmorzar, a situacions que ja tenen a veure més amb l'exterior, com poden ser les barreres arquitectòniques, els vàters de discapacitat... Ho toquem una mica tot, no?
Ho toquem una mica tot, no? Ja. Yeah.
Sí.
Clar, mira, fixa't, unes situacions que tu mateix expliques amb aquesta actitud i, sobretot, amb aquesta voluntat.
Una història de la meva vida que reflexiona sobre la discapacitat, però sense plors, sense donar-li gaire transcendència, que ens hem d'enfotre i riure'ns de tot.
Clar, ens podem riure realment de tot, Marc, o només te'n pots riure tu perquè ets tu qui ho vius? Com ho veus tu, això, Marc?
Cal riure's de tot sempre i quan es faci amb respecte, no? Jo, sobretot, el que demano és que quan es parli de nosaltres, la gent es documenti, no? Perquè sembla que quan parles de discapacitat, doncs només hi hagi un tipus de discapacitat, que ara, així parlant malament, pues, la gent s'imagina una persona al llit sense poder-se moure, no? En canvi, hi ha molts tipus de discapacitats, moltes maneres de portar-la, i jo crec que si la gent es documenta i és capaç d'explicar-ho amb sensibilitat, per què no, no? Mm. Jo ho faig perquè a mi em passa i a mi em va bé, a més, I crec que se'm dóna bé transmetre-ho, però per què no ho podria fer un altre?
Clar, perquè, Marc, tu vius amb una paràlisi cerebral, si no m'equivoco, tetraplègica, espàstica, no? Des que vas néixer.
Que el nom se l'estrà, eh?
Sí que se l'estrà, sí.
El nom és divertit. Perquè, clar, t'imagines paràlisi cerebral, tetraplègica, espàstica, i és el que deia. T'imagines un tio més tieso que un bacallà, per entendre'ns, no? I realment és així, sí, estic tieso per l'espasticitat,
sí.
perquè és un dels danys cerebrals que em van quedar, però com bé es podrà veure l'espectacle, tinc sentit d'humor i res, pues moltes ganes de transmetre-ho. I moltes ganes, sobretot, de que la gent que m'acompanyi vegi un monologuista, no vegi tant a la cadira, al Marc amb la cadira, sinó que vegi un monologuista professional dalt de l'escenari.
Perquè, Marc, o sigui, l'humor a tu t'ha servit, t'ha ajudat a superar situacions complicades? O sigui, pots entendre, no sé, preguntat d'una altra manera, eh? Pots entendre la vida sense humor ni comèdia?
A mi l'humor m'ha ajudat sempre. M'ha ajudat a superar situacions complicades i m'ha ajudat també a entendre que de vegades t'has d'enfotre de la vida perquè és allò de... Si la vida té de limones, es limonava, no?
Sí.
És aquella cosa de dir, bueno, les cartes han vingut així, no les podem canviar a partir d'aquí, juguem-les el millor que sapiguem. I sí, jo crec que l'humor m'ha ajudat molt a jugar aquestes cartes, no? Que no eren les millors, però que tampoc eren les pitjors. I que encara de vegades dono les gràcies i tal.
Clar, perquè, Marc, perdona'm ja, però hi ha una frase teva que ens ha fet pensar moltíssim i que és que no canviaries la teva discapacitat perquè no series tu.
Correcte, sí. No la canviaria perquè no seria jo en el moment en què em diguessin ostres, Marc, pues posa't a caminar, o clar, si jo no tinc tot aquest bagatge que tinc ara,
sí,
probablement seria una altra persona. Pensaria d'altra manera diferent, fins i tot igual em faria respecte a la discapacitat, no? I d'aquesta manera, doncs, d'acord que he pogut, o sigui, no he pogut córrer ni jugar a futbol com ho entén tothom, ni fer moltes coses a l'hora del pati, però igual m'he culturitzat millor, he pogut parlar més amb adults, he estat més agafat per tothom, no ho sé, no sé com dir-t'ho, és, no seria jo, seria una altra persona.
Series una altra persona, clarament. Mira, ara que dius, també ens agradaria preguntar-te, Marc, recordeu, Marc Boixaderas, que estarà aquest cap de setmana a la Sala Villarroel amb el seu espectacle Spasticity. Ho dic bé, Marc, perquè és que...
Ho dius bé.
Val, tu m'has de corregir, si no ho dic bé.
No.
El podreu veure aquest cap de setmana, de moment, Marc, a la Villarroel, recordeu, amb aquest monòleg, però ens agradaria preguntar-te el paper que ha tingut la teva família, en sé com ets, perquè o sigui, estem ja notant que ets una persona optimista, vital. No sé, quin ha estat el paper de la teva família?
No, el paper de la meva família jo crec que és clau, no? Perquè... hi ha moltes famílies i famílies. Jo he vist molts casos i casos, no? Però el paper de la meva família ja només per dir que jo que ells volien que jo anés a una escola ordinària i tota la vida van estar lluitant perquè anés a aquesta escola ordinària i em van dir, Marc, tranquil, que si no hi arriba sempre podem fer el pas enrere.
Val.
I després a l'institut i després a la universitat i sempre apoyant-me en els meus projectes per molt bogeria que semblessin, i toquen al Teatre Nacional a fer Mare de Sucre, que jo també he fet Mare de Sucre i els àngels no tenen fills, com a actor. Doncs t'acompanyem a fer el Mare de Sucre, que toca agafar un taxista, agafem un taxista. Vull dir, és, jo crec que agafar-se la discapacitat en positiu, no? Mm. Evidentment hi ha moments de tot i no vull dir que la meva família sigui a casa meva a Pradera ni molt, però sí que en aquest sentit m'han ajudat molt, no? I jo convido als pares que tinguin infants amb discapacitat que els deixin créixer i que sobretot que no tallin el seu talent, que es parin un moment a descobrir el talent del seu fill, perquè realment tots tenim talent, no? I a vegades em fa cosa perquè crec que hi ha gent que, pel que sigui, per la discapacitat que té, no ha pogut extreure aquest talent. I ens estem perdent talent, i la societat va curta de talent. Llavors...
Uau, Marc, tens tota la raó del món, eh?
Si ens estem perdent talent, doncs pues, malament anem, no?, com a societat, i llavors... crec que aquestes persones també haurien de tenir el seu espai.
Perquè, Marc, escriure, interpretar i també dirigir Spasticity ha estat també per tu superar algun límit? O simplement ha estat un repte?
Primer, que clar, escriure ho hem escrit conjuntament amb el meu pare. Clar, això ja vol dir que a vegades és allò de on estan els límits. Què hi pots dir, què no hi pots dir a un pare que alhora és el teu director de l'espectacle.
Això és complicat, eh?
És complicat, però bueno, ho portem força bé.
Ho porteu bé.
I ja està. Està tota la família implicadíssima, o sigui que ho estem traient força bé, sí. Jo sempre dic que som Don Quijote i Sancho Panza, saps? Una mica la cosa aquesta, perquè és com anar fent, no? I per mi, evidentment, sí, ha estat un repte, perquè primer vam començar amb monòlegs de 20 minuts. De fet, primer hem començat per YouTube, fent monòlegs molt curtets, coses molt curtetes. Després vam veure que agradaven. Vam fer una peça de 20 minuts.
Bueno, i vau estar al Nacional, també, no, Marc, amb aquest monòleg, amb un petit fragment, diria, o no?
Vam fer un petit fragment de 15 minutets a l'aniversari dels 50 anys de Vincat, que és la Federació de Discapacitats Intel·lectuals de Catalunya, que això ens va ajudar molt també a el que és la difusió de l'espectacle en si dins del sector, no? Perquè tot i que estem en un sector petit, a vegades molta gent no et coneix i que pugui existir doncs aquesta plataforma i evidentment aquest escenari com va ser el Nacional, que per mi va ser una passada poder-ho trepitjar, la sala gran en aquest cas.
Home, tu diràs.
Doncs imagina't, no?
Clar, perquè explica'ns també, Marc, tu quan te n'adones que tens tanta habilitat comunicativa i que tens també aquesta capacitat de fer riure la gent?
Mira, doncs va molt lligat amb el que t'estic una mica explicant, no? De tou de l'escola i tot això, perquè va ser un professor realment, amic i em diu, tens habilitats comunicatives, aprofita-les, no? I aquest professor, a part de dir-me que amb les matemàtiques no me'n sortiria mai, que era la primera part de la frase, amb les matemàtiques no te'n sortiràs mai, però tens habilitats comunicatives, aprofita-les, no?
Veus?
I llavors vam intentar aprofitar-les i realment, buscar-li un sentit, no? Mm. I quin era el meu sentit? Doncs com que jo havia patit bullying durant l'escolarització i havia patit, havia patit aquests comportaments per part de la societat que no em semblava lògics...
Cap mena de lògica, Marc, cap mena de lògica, digues.
Cap mena de lògica, volia sensibilitzar. I a partir de sensibilitzar vam dir, i per què no fem un monòleg que entra com millor, no? Entra com millor perquè si fas una xerrada sèrie, una xerrada un tostón,
sí.
Els alumnes queden sense... es desconnecten, no? En canvi, si fas un monòleg i de tant en tant els fas riure i tal...
És diferent.
És el millor missatge, no?
Clar.
I a les persones adultes també, lògicament.
Sí, no, però també tens raó, eh? A les adultes també, quan ja, no? Depèn del que puguis explicar, si hi ha l'humor entremig, almenys la capacitat d'atracció, jo també crec que és més gran. Marc, deixem preguntar-te també, perquè el teu germà petit és actor, també, que és en Jan Buixaderas. L'hem vist com si fos ahir, de TV3, entre altres llocs. A veure, explica'ns-ho tu. Qui s'ha copiat d'aquí, amb això de ser actor?
La veritat és que no ho sé, perquè ja les carreres són un peu paral·leles, en el sentit que tots dos vam començar l'escola fent les funcions de final de curs, però sí. Una escola que li donava molta importància a l'art, i llavors ell va agafar la capdavantera, diguem-ne, anant a fer Manresa... anant a Manresa Teatre Musical,
sí.
I es va especialitzar en un musical. I, evidentment, com que un musical no ho podia fer per raons òbvies, em vaig especialitzar en el teatre text. No? Llavors, a partir d'aquí, no tots dos, però jo una mica sense buscar-ho, perquè A mi, ja et dic, en teatre em venen a buscar el 2019 per fer Mare de Sucre al Nacional sense haver trepitjat un escenari professional. Sí. Prèviament sí que havia fet monòlegs a casa, pràcticament en pijama, i havia fet algun monòleg amb algun teatre d'aquests 20 minuts que et comentava, no? Però diguem-ne que la carrera de mon germà és més acadèmica i la meva carrera és més de salto de mata.
De salto de mata. Marc, diumenge és de dia 3 de desembre, és el Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional. Vols acabar amb algun missatge en concret que t'agradaria que fóssim més conscients?
Sí, que jo crec, i aprofito per dir que les persones amb discapacitat que estem inserides en el mercat laboral treballem tot l'any. Perquè se'ns busca especialment pel dia 3, i això no és un pau per la Villarreal, ni molt menys, perquè vaig ser jo qui us hi vaig dir, i els mitjans de comunicació voleu realment que es facin ressò d'això, haurà de ser el dia 3, 2, 3, i la veritat és que va haver-hi molta d'allò, no? Però sobretot el que molta bona reacció per part de Focus i de la Villarreal, però sobretot el que us vull deixar és això que us deia, no? Deixem-nos de posar etiquetes de si discapacitat o no, perquè discapacitat en tenim tots. Alguns menys, d'altres més, sí. La meva es veu més, perquè jo tinc... vaig amb la cadira i tal, però segur que si cada oient des de casa seva fa l'exercici de pensar quina discapacitat tinc, i val tot, eh? Val des de no portar bé les matemàtiques a no ser un bon esportista, etcètera, etcètera, etcètera. Passa que aquestes no es veuen tant com les nostres, no? O com les més greus, però això són discapacitats.
Totalment. Quanta raó, Marc. Deixa'm ja l'última pregunta, i importantíssima. On es poden comprar les entrades? Perquè, bueno, primera pregunta és si és que encara en queden per veure't a la Villarroel aquest cap de setmana.
En queda alguna, sobretot el que seria, diguem, la segona part de la platea.
Sí.
Les entrades poden comprar, però ticketing, a totes les...
Plataformes, no?
Plataformes d'entrades que us pugueu imaginar. El Corte Inglés, a tot arreu. Vull dir que si poseu Spasticity... Marc Buixaderes us sortirà.
Doncs vinga, tothom qui vulgui veure Marc.
Tothom qui vulgui. I deixa'm afegir una cosa.
Per favor, el que vulguis.
Hi ha un 30% de descompte per a les persones amb discapacitat, per incentivar que vinguin.
Molt bé.
Perquè també a nosaltres ens ha d'interessar la cultura. I hem de sentir partícips de la cultura.
Totalment d'acord. És que no puc estar més d'acord, però ara sí que és l'última, però és que necessito també fer-te la mar, perquè tu també fas coaching motivacional. Després de veure l'obra, la gent què et diu?
Jo espero que la gent surtin remoguts. I només et diré una cosa. Jo també intento retratar la gent, no? Amb dues preguntes molt clares, i ara espero que la gent no vingui preparada. Però és... Ara perquè mai indegudament amb alguna plaça de discapacitat...
Bona.
I llavors faig obrir les llums de sala...
I a veure alçar la mà.
Fem una mica de debat. I l'altre, que és el tema de... els lavabos, no? Has entrat mai en un lavabo de discapacitat i la majoria de gent la primera no s'atreveix, però la segona quan veu el rotllo que estem realment...
Es deixa anar.
Sí. I dius, vale, ara em quadren coses. Ara les places de discapacitat sempre estan plenes. O perquè els lavabos de vegades estan plenes. I és un moment que també busquem incomodar una mica l'espectador.
Totalment.
Però
és per un bon fi, vull dir que...
Forma graciosa, correcte.
Exacte, amb humor sempre. Marc, de debò, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, de debò. i ens veiem a Villarroel aquest cap de setmana.
Vinga, demà i diumenge a les 12, a del migdia, a Sala Villarroel. Aneu, heu d'anar a veure el Marc Buixaderas. Marc, molta merda, que vagi molt bé, eh?
Moltes gràcies.
Una abraçada ben forta.
Endavant amb el programa.
Bueno, i ara ja 4 minuts i ens situem a 4:45 de la tarda. Ha arribat el moment per dir-te... Ai, quins nervis. Va, que entri el sorteig. Nights are getting short and our hearts are clear. Fills the air and Christmas cheered us too. Pick a million Christmas trees so que avui no tenim ni un, ni dos. No, tenim dos, ja està. Sortejos, actius. Sí, ja ho sé, miren així, volíeu tres. Molt probablement d'aquí res siguin tres. De moment, avui, ara mateix, 4:27, puc dir-te que has d'agafar el telèfon per si vols anar a veure, si vols anar a visitar la sala de família de Frank. Ara mateix, si truques al 93 409 27 71... 93 409 27 71. Tu, Paula, no pots. T'estic veient. Has de saber... Ja està. Però cada dia més ràpid. Cada dia més ràpid. Senyal que sou oients fidels a Fabricació, eh? Doncs mira, ara el Ferran dirà el nom de la persona que... Almenys digue'm el nom de la persona que ha guanyat, Ferran. Digue'm el sisplau. Perquè aquesta persona s'ha endut una entrada doble per visitar la sala de família de Frank quan vulgui i, a banda, també una ampolla a Cava Canals i Moner, gentilesa de Cava Canals i Moner, per quan vingui a buscar l'entrada aquí a Ràdio Hostel, doncs s'emporti aquesta ampolla de cava per brindar aquest Nadal. Com es diu? Com es diu la persona que ha guanyat? A veure... La Maria José. Maria José, doncs enhorabona i a disfrutar-ho al màxim. Va, que encara ens queden més coses per sortejar aquí a Fabricació. Això sí, hauràs d'estar pendent a l'antena perquè en qualsevol moment aquí es pot sortejar alguna cosa. Marxem a publicitat i a la tornada, Mestre Virgili.
Comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller. Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat. No són soldats ni són guerrers, només dones del carrer, germans de llengua.
Vinga, Àngels. Àngels, que dic, sí, tots som àngels aquí, eh? Àngel, mestres, que avui no tinc ni alè. Li dono una mica de temps perquè situï. És que estàvem a la sala de visita, a la pausa publicitària, estàvem parlant. Que ja estem en directe, eh? Ja estem en directe. Que ara va amb l'abric, mestre, que ha arribat just avui.
No.
No? Ah, feia estona. Estava parlant amb el Marc. Encantadíssima, estic del Marc, eh? Jo l'aniré a veure. Hi ha la Mondelo per aquí, també, que no xerra, jo no xerra mai la Mondelo. I avui tampoc xerraràs, eh, Mondelo? M'han dit. Senyal que no han fet moltes pífies aquesta setmana. Diu que sí, que alguna sí, eh? Que alguna que sí. Mestre, que ràpid. Ja està, li he donat una mica de temps. Com estem?
Molt bé.
A veure, esperi. T'està preparant el mestre Virgili.
Sí, sí.
Bueno, ja sabeu que els divendres ens visita aquí al Fabricació Pròpia l'influenciador lingüístic del moment, Josep Maria Virgili. En Josep Maria Virgili és catedràtic emèrit de llengua catalana i membre de Koiné i Cercle Vallcorba.
Sí.
I de moment ja estaria, eh?
Sí, sí. Ja n'hi ha prou.
Ja n'hi ha prou. A veure, mestre, avui ens porta dos temes bastant polèmics. Un, que hem generat nosaltres mateixos des del fabric. Sí. O sigui, que mai millor dit, que l'hem fabricat nosaltres mateixos, sí, que són unes declaracions de l'escriptora Carlota Gurt en aquest mateix programa, dimecres. Mm. Va tenir unes paraules adreçades a vostè.
Sí.
A vos. Però començarem pels nous mots, al diccionari.
Sí, sí.
A veure, volem saber la seva opinió. Recordem, eh? Que el DIEC ha tret nous mots, ha inclòs nous, sí, mots al diccionari.
A mi em semblen tots bé.
Tots correctes?
Tots correctes, llevat d'un que no, que a mi em grinyola, que jo no l'hauria inclòs, que és birra.
I per què la birra no?
Home, perquè com a mot d'argot, doncs mira, si es diu birra en comptes de cervesa, doncs mira, doncs es diu. Però jo no l'hauria sacralitzat posant-lo al diccionari. Perquè aleshores això pot desplaçar el mot cervesa, que és el mot que sempre ha existit en català, no? És a dir, birra no s'havia dit mai.
Però Magí Camps...
A Mahó em sembla que per influència anglesa...
Correcte, ens explica
em
això.
Em sembla que es deia una mica de més antic, sí, però en principi és un mot que no calia que fos al diccionari, a parer meu. Ara, tots els altres, doncs sí, perquè són mots internacionals i per tant, em sembla doncs, molt bé, edatisme, gentrificació, hacker, em sembla...
Donassa.
Donassa no calia, perquè en català és possible fer augmentatius, no? Mm. Si aquesta taula és gran, podem dir una taulassa. Per tant, si una dona és molt important, simplement com que hi ha dona, podem dir donassa. Ara, si hem volgut posar donassa amb entrada pròpia, doncs no, de nosa tampoc en fa cap.
No fa nosa.
No fa nosa, vull dir, ja, també em sembla bé, no? Després, hi ha qui m'ha parlat de Betlem, no? Betlem amb, sí, el significat de pessebre.
Pessebre.
Clar, això és un castellanisme. Bé, és un castellanisme, és un vot que ve de l'hebreu Betlehem, casa del pa. És la ciutat o la vila on, segons l'Evangeli, va néixer Jesús, no? Però aplicat a la representació del que en diem un pessebre de Nadal, doncs es diu Betlem, perquè en castellà li diuen Belén, perquè això no es diu en cap altra llengua, sinó en castellà, no? En les altres llengües es diu d'altres maneres, no? Però hem de saber que a les Illes i al País Valencià no es diu d'altra manera. És un mot molt arrelat a les Illes i al País Valencià. Per tant, jo el que diria és que el mot principal hauria de ser pessebre, i millor que fos amb essa sonora, amb sonora, perquè el mot català és amb sonora, pessebre. De fet, el fet de dir pessebre amb és sorda és per castellanisme. És a dir, que podem dir que tant Betlem com pessebre són castellanismes, estrictament. No? És a dir, el mot català hauria de ser pessebre, que significa menjadora, menjadora del bestiar. Perquè el nen Jesús
va néixer,
el van posar després de néixer en una menjadora del bestiar.
Exacte.
I encara hi ha algun lloc en què de les menjadores del bestiar se n'hi diu pessebre i es diu amb sonora. Per tant, que en català es digui amb sorda... és perquè s'agafa el mot de menjadora dit en castellà, perquè en castellà menjadora també es pot dir pessebre. Per tant, també és un castellanisme. I hi ha dues llengües, que són el portuguès i l'italià, que tenen el mateix mot. Que tenen el mateix mot equivalent a menjadora, que el fan servir per aquesta representació del naixement. És que és prosapio.
Hi ha una altra... Com es diu, perdó?
es diu Praesapio.
Praesapio?
Sí. Praesapio o Praesapi.
Praesapi.
Sí.
No l'havia escoltat mai.
Sí, bueno, és en portuguès i
en italià. Portuguès i en italià, sí.
Sí.
Hi ha una altra paraula que ha portat cua i ha portat polèmica, que és la paraula tarat.
Ah, sí, però...
La Federació de Salut Mental de Catalunya ha criticat justament que l'Institut d'Estudis Catalans i, per incloure aquesta paraula.
Bé, el mot tar i tarat sempre havien existit en català. És que jo em sembla que ja hi devien ser, el diccionari. No? La tara, que significa el pes dels envasos, és a dir, quan compres una caixa de maduixes, no? La tara és el que pesa la caixa que s'ha de restar per saber el pes net que se'n diu, no? I un defecte també és una tara. Això ho trobem en català antic, vull dir que sempre havia existit aquest mot. El que passa que... És
el significat que se li dona al
diccionari. Sí, però és un significat insultant. És un insult.
Clar, que pateix un trastorn mental, dit despectivament, afegeix.
Doncs si diu dit despectivament, ho fa correctament. És a dir, ja el mateix diccionari ens indica que això és un mot que sempre despectivament... Per tant, jo, per mi, la queixa d'aquests metges no la trobo encertada.
Bueno, perquè és el que...
Perquè hi ha...
Reflexiones que les persones... Es pregunten, les persones tenim tares? Per què?
Sí, però el diccionari et diu...
Hi ha alguna persona sense cap tara?
Sí, però el diccionari ja t'adverteix que això és un ús despectiu. No és un ús formal. És a dir, en un llenguatge neutre no diríem mai tarat. És a dir... Una cosa que ens podem demanar és: els insults han de ser al diccionari, també? O no hi han de ser? I a mi em sembla que la resposta és que sí, els insults també han de ser al diccionari. Sempre que s'adverteixi que aquells mots són mots insultants. És a dir, que el consultant sigui advertit que aquell mot no el pot dir de forma neutra, sinó que aquell mot es fa servir...
D'una manera despectiva.
De manera despectiva. Per tant, com que el diccionari adverteix que aquest mot, si sempre en aquest significat és de forma insultant, llavors la crítica, per mi, no és encertada, perquè el diccionari ja ho diu bé. No? Hi ha, per exemple, el mot imbècil i el mot idiota eren unes malalties mentals... De la terminologia psiquiàtrica, que són uns mots actualment obsolets, actualment no hi ha cap psiquiatre que faci servir aquests mots, però que en una altra època eren mots de la terminologia psiquiàtrica i que la gent va començar a dir com a insults, no? I això ho hem de saber. Per tant, si a un, per insultar-lo, li dius idiota, doncs has de tenir present que aquest ús com a insult s'ha de fer servir, si un cas, com a dintre d'un registre vulgar i despectiu.
I despectiu, remarquem-ho.
No?
Més crítiques?
No.
Ara una crítica, bueno, passat aquesta setmana...
Ah, que enviem de tema.
Fem un gir.
Sí,
no, volies afegir alguna...
Sí, volia afegir que em sembla molt bé, per exemple, que hagin posat al diccionari una sèrie de gentilicis.
Això.
Que està molt bé que els hagin afegit, com anauenc,
anoienc,
franjolí, garrafenc, terraltenc, que em semblen molt bé, i que enyoro quan posaran el meu, perquè jo sóc del Camp de Tarragona.
Enyores.
I del Baix Camp. Eh?
Enyores, sí.
I no hi ha cap gentilici per dir una persona del Camp de Tarragona.
I per què aquests sí i altres no?
Potser perquè és difícil de fer-lo, perquè què direm? Camp tarragoní?
Clar.
Baix campí? Com que grinyolen, no ho sé, costen. He de reconèixer que costen. Però clar, a mi no em poden dir tarragoní, que sóc de Riudoms. Per dir tarragoní és una persona de Tarragona, no?
Tornem aquí a l'estudi.
I si tarragoní ho dius amb un de Reus, imagina't.
Bueno, ha passat una de Reus avui, l'Anna
Pris. Sí, sí.
Ara sí que no podem fugir d'estudi, perquè aquesta setmana ha passat l'escriptora Carlota Gurt, per aquí, per la Fabricació Pròpia.
Sí.
Ens va presentar el seu llibre Biografia del Foc, i va parlar de Bosch. L'escoltem, sí, sí, sí. A veure què diu.
Jo ho vaig veure,
una
sí.
Una batalla lingüística, comenta. Sí, sí. Bueno, li vam preguntar quina era la batalla lingüística de la Carlota i també va parlar, però això sí, s'haurà de posar els auriculars.
Sí, sí, sí.
Sí, preparat, mestre?
Sí, sí, jo ho vaig sentir, eh?
Sí, ara,
ara ho repetirem.
Ara, ara ho sortirem i així ens posem en context. Carlota Gurt.
No, no, jo hater no, el que passa que el veig que, clar, que al final intenta la llengua que ell imposaria és una llengua que és morta. Mm. I no pots, no, no, no crec que sigui un... Per l'estat del català...
Ell parla de, exacte, per l'estat del català, per prioritats, ara mateix, del català.
Em sembla que no, això del cinyell i aquestes coses no són una prioritat pel català, en tenim de més serioses. Però vaja, això cada un té la seva batalla lingüística.
Sí, home, sí, la seva versió, no? Exacte. I quina és la teva batalla lingüística?
Ara? Ah, la meva batalla lingüística, no ho sé, clar, la meva idea del català és que hauríem de tenir un català que sigui viu, no? Perquè al final el que t'adones és que el català que s'escriu moltes vegades, el català literari, és una mena de fals català literari, no? I tot queda com una mica encarcarat. I llavors trobar una llengua literària que sigui viva, que sigui fresca, que sigui moderna, que sigui inventiva, no? La idea d'inventar-te mots a partir del, no? De les normes de composició de mots, que tots sabem com es fan, no? I és una cosa que jo intento fer perquè crec que una mica com l'anglès, no? Que li dona una flexibilitat a la llengua, una vivor, que crec que està bé. I crec que, bueno, la meva batalla és això, que fer que la llengua sigui sexy. Al final tenim un problema de màrqueting amb la llengua.
Bé, la primera cosa que he de dir és que gràcies d'explicar que és un procés gradual, que la descastellanització del català no es pot fer tota l'hora, i a aquesta senyora sols li ha faltat dir que jo també estic mort. També sóc mort, no? Perquè si el meu català és mort, jo no sé pas, jo em sembla que jo parlo en català i no veig pas que sigui mort. Bé, jo em sembla que cau en el tòpic de sempre, no? A més, jo tenia entès que sexy era una altra cosa, no? És a dir, què farem, no? Direm seguir en comptes de continuar, que és incorrecte, ja ho vam dir, no? O direm vivenda en comptes d'habitatge, perquè hi serà més sexy si diem castellanades. És que això jo no ho veig, no? El que hem de fer és difondre el català correcte, que la gent no li faci estrany conèixer més a fons el català, no? Perquè aquest català tan modern, tan modern, tan modern, acaba sent català castellanat. Gairebé sempre, no? Gairebé sempre. Que es poden crear mots amb les normes de creació de mots catalans? Sí, tant que sí. Això, amb això estarem d'acord del tot, no? Que es poden crear mots, si són ben creats, no? Però dir que la llengua literària és un fals català i tot això... No, potser el problema que tenim és que la gent sap molt més català acastellanat que no pas català. Aquest és el problema que tenim. I amb els models que tenim dels mitjans de comunicació que difonen català castellanat, doncs és un peix que es mossega la cua constantment, no? És a dir, els mitjans de comunicació difonen català castellanat, la gent sap només català castellanat, i aleshores quan algú fa una cosa amb més categoria literària, amb un català més autèntic, aleshores sembla que sigui antic, no és prou modern, o
però no deixa de ser vàlid, no? Pregunto.
No, clar que no deixa de ser vàlid, esclar, és vàlid ja igualment. No? A mi em va semblar que queia bastant en un tòpic, aquesta senyora, amb aquest discurs, no?
Donem per ja tancada la polèmica.
Sí, sí,
sí.
Molt bé.
Què, anem per una rara?
Ah, i el cinyell, no?
Això ho va dir.
Jo no ho he dit mai cinyell aquí, almenys, però potser ho he dit en algun tuit, no?
Potser sí que ho he dit en
algun tuit. Sí que ho he dit, sí. No? Aquí a la ràdio no ho he dit mai, no? Clar, perquè cinturó és un castellanisme. Clar, és que, veiem, aleshores, què és que diu cinturó és més sexy que dir cinyell? Però és que cinyell tampoc cal dir-ho forçosament, perquè és un mot amb un to una mica més culte.
Més culte.
Mon pare no va dir mai ni cinyell ni cinturó. Sempre va dir corretja, que és el mot general que es feia servir més. Corretja, no?
Bueno, doncs seguim.
Sí, continuem. Perquè no seguim ningú.
Bé, molt bé. Continuem amb, amb un anunci avui, mestre, amb una errada.
Sí, perquè quan vaig dir l'altre dia, oh, és que hi ha anuncis que tenen errades, em vau dir... Com,
el veí, no?,
sí,
del cinquè?
Sí, com quin, no? I llavors dic... en vaig sentir un durant la setmana, dic, ostres, mira,
aquest m'aniria
bé. És un anunci amb una errada que molta gent no deu... Dues, de fet. Diu, és un anunci contra la violència contra les dones, sí. No? Com anunci a mi em sembla molt bé, però que conté un anunci institucional, que el deu haver pagat la Generalitat amb diner públic, i em sembla molt bé que sigui així, però que es podien haver estalviat les dues errades que hi ha, que és el que dèiem, no? Diu l'anunci, el veí del cinquè ja està tornant a cridar la seva dona. Diu això. I llavors dius, oh, mira, està molt malament això, no? Doncs bé, cridar la seva dona no està gens malament. Maria, que pots baixar, sisplau? Això és cridar la seva dona. Això no és... No és... Perquè cridar és cridar una persona. El que passa que aquí tenim el problema, que en castellà gritar algú, perquè en castellà, per el que en català diem cridar una persona, diuen llamar. I aleshores cridar en castellà és el que en català diríem escridassar. Per tant, el que havia d'haver dit... Perquè, clar, que el veí cridi la seva dona, això és una cosa neutra, la crida, Maria, baixa, sisplau, suposant que es digui Maria, no?
O sigui, cridar, en aquest sentit, en català,
sí.
No té aquest significat que podríem donar-li com més
agressiu. No, és cridar una persona.
S'hauria de dir escridassar.
Escridassar, o altres.
Sinònims.
Per exemple, els valencians, en català, diem, l'he trucat per telèfon. No, els valencians diuen l'he cridat per telèfon. No volen dir pas que agafen el telèfon i es posen a escridassar aquella persona. Vol dir que el que aquí al Principat diem l'he cridat, l'he trucat, no? Per tant, cridar en català és el que en castellà diuen llamar. Però és el problema que sempre tenim. Quan hi ha una discrepància entre català i castellà, quan un mot castellà en català té dos mots per poder-se dir, doncs sovint... s'abarregen.
Agafem, diguéssim...
Sí, i s'interfereixen l'un amb l'altre, no?
Uh-huh. Ja,
la segona errada, no? Diu, ja està tornant a cridar. També és una perífrasi de gerundi innecessària. Hauria de dir, el veí del cinquè ja torna, no cal estar tornant, torna a escridassar la seva dona. És a dir, en català correcte és això el que havia d'haver dit. Ja torna a escridassar la seva dona.
Doncs feta aquesta errada que ens porta avui el mestre Virgili, ara sí que ja estem esperant aquell moment, perquè avui és 1 de desembre, mestre.
Sí, 1 de desembre.
1 de desembre.
No 1 de desembre.
Ja
això de 1 de desembre...
Tot el programa dient-ho malament.
Sí, perquè tradicionalment... la festa del 1 de maig, una festa antiga. Ja no parlo del 1 d'octubre, que és... moderna. No, el 1 de maig és una festa relativament antiga i sempre s'ha dit la festa del 1 de maig, perquè el primer dia del mes se li diu el primer.
Veus?
No es diu el dia 1, sembla que vulguis fer por, el dia 1. No, és el 1 de desembre, avui.
Doncs en aquest 1 de desembre ens porta un truc infal·lible per saber com hem de desitjar...
Sí, perquè molt encertadament se diu
festes,
que...
a Nadal.
Sí, per començar, felicitats mai.
Mai, eh?
El mot felicitats...
No?
Mai de la vida. Felicitat només n'hi ha una. La felicitat és un sentiment, no? La felicitat. Però felicitar la gent dient felicitats. Ah, doncs felicitats. Mira, no? En català això no s'havia dit mai.
Mai.
Dèiem, doncs, per molts anys, no? Felicitacions, sí que podem dir felicitacions.
Però felicitar el Nadal?
Felicitar, Albert, felicitar, sí.
Ah, val,
Albert, felicitar, sí. El que no podem dir és felicitats.
No, clar.
Felicitats.
Val, però vos ho dieu...
Com a mot de felicitació.
Com a mot de felicitació per un aniversari o per un
sant. Sí, o com de prova el sant, en el cas del sant, no?
Sí.
La primera cosa que hem de dir és que en català, de Nadal, només n'hi ha un cada any, que es pot considerar que dura dos dies. És a dir, podríem dir que Sant Esteve, a les Illes, en diuen el segon dia de Nadal. Nadal, això és una cosa molt típica europea, no? Que les grans festes sempre tenien dos dies, que era el segon dia era per tornar a casa, perquè s'anava a visitar la família i el segon dia es tornava. I per això teníem el dilluns de Pasqua, el dilluns de la segona Pasqua i el segon dia de Nadal. Això és una cosa històrica, que hi ha un article per internet que ho explica molt bé i és cosa més aviat d'historiadors. No? Però considerar que Cap d'Any i Reis, juntament amb Nadal, tot això forma els Nadals, això és un desgavell. És a dir, Nadal és Nadal, sí. Cap d'Any és Cap d'Any i els Reis són el dia dels Reis. No? Per tant, dir enguany passaré els Nadals no sé on, això no s'ha dit mai en català, de Nadal només n'hi ha un que podem considerar que dura dos dies, però Nadal només n'hi ha un cada any.
Per tant,
no?
Mestre, és Nadal és sense article i singular.
En singular, d'entrada és això, però com vam avançar el passat dia, sí que podem en determinats casos ho podem dir amb article i en plural. Però s'ha de complir una determinada condició, i és que sigui que porti un complement determinatiu, que sí que el mot Nadal o Nadals sigui determinat. I, clar, perquè això s'entengui, hem d'explicar què és un complement determinatiu i què vol dir determinar. Veiem, imaginem-nos que dues persones diuen ens hem de veure un dia, no? I l'altre diu, bé, determinem dia, hora i lloc. Què vol dir determinar? Doncs vol dir establir quin dia, quina hora, en quin lloc ens veurem. Perquè si simplement diem ens hem de veure i no determinem quan i en quin lloc, no ho podrem fer.
Clar.
Per tant, si Nadal porta una determinació de dir en quin Nadal concret me puc referir, em referesc, aleshores sí que ho podem dir en article i fins i tot ho podem dir en plural. Per exemple. Els Nadals de la meva infància van ser molt feliços. Això és perfectament correcte. Els Nadals. Però hi ha una determinació. Els de la meva infància. Vol dir el 25 de desembre, de quan jo tenia, posem per cas, 4 anys, el 25 de desembre de quan en tenia 5, el 25 de desembre de quan en tenia 6, etc. Són els Nadals de la meva infància. De la meva infància és el complement determinatiu que fa possible que jo digui els Nadals, en aquest cas. O, en singular, el Nadal de 1984... Sí, va nevar molt, m'ho invento, segurament que no devia nevar, però com a exemple imaginari, no? Sí. El Nadal de 1984 és un Nadal que jo he determinat dient el de 1984. Aquest és el determinador que jo hi he posat, no?
Però posi un exemple.
Sí, mira, alguns exemples que els he agafat així al vol d'anuncis d'aquests que fan per festes de Nadal,
sí.
Que alguns són correctes, són encertats.
Val.
Els he anotat així una mica al vol, alguns no he anotat ni de quina casa són, perquè és allò que...
Però ara direm si és correcte o no.
Sí, per exemple, el teu Nadal, Aldi, correcte?
Correcte.
El teu Nadal. La màgia de Nadal, sense article, perquè és la màgia de Nadal, sense cap determinació, Lidl, correcte, no? Hi ha Nadals que recordaràs tota la vida.
Tota la vida.
No sé quina marca, que recordaràs tota la vida. És el determinador que hi han posat, i llavors pot dir els Nadals que recordaràs tota la vida. Quins són els Nadals que recordaràs tota la vida? El d'enguany, el de l'any passat, el de fa dos anys, No... Els Nadals no és Nadal, Cap d'Any, Reis, no. Els Nadals que recordaràs tota la vida és el Nadal d'enguany, el Nadal de l'any passat, el Nadal de fa dos anys, I aleshores pots dir els Nadals,
per tant,
perquè són els que recordaràs tota la vida.
Es pot posar en plural.
En plural, perquè té aquest determinador que és que recordaràs tota la vida. El Nadal més autèntic,
també.
Una altra marca, el Nadal més autèntic. Aquest més autèntic fa que ja puguis dir el Nadal.
Clar.
El Nadal més autèntic és el d'aquesta botiga que no vaig anotar ni quina era, perquè a vegades, doncs, estic allò entre plat i plat. Sí, d'això. En canvi, una altra marca, no sé quina, diu, viu la màgia del Nadal.
Ui, això es diu molt.
Doncs aquest està malament.
Malament?
On és el determinador?
Tota la raó.
No? Ara, si dius, viu la màgia del Nadal de tal botiga.
O viu la màgia de Nadal.
No, ha de ser viu la màgia de Nadal si no hi ha determinador.
Val.
Però si digués, viu la màgia del Nadal de la botiga X, seria correcte. Clar. Perquè de la botiga X seria el determinador que permetria l'ús de l'article, no? Dius, oh, algú potser pensarà que difícil és la llengua, no? Quines coses més enrevessades. Venir-ho pensava, això, dic, me diran això, eh?
I quina resposta li...
La resposta és que el fet que la llengua tingui tants biaixos i totes aquestes subtilitats fa que la llengua sigui molt expressiva. Això permet que la llengua sigui molt expressiva. No? Que puguem distingir subtilitats concretes, no? I fixar bé i dir les coses ben encertadament, no?
Jo crec que avui hem fet una bona repassada, mestre?
Sí.
No, tocar tots els pals. Un
tots,
dia parlarem...
Tots els temes.
Tots els temes.
Sí.
Tots els temes.
O si féssim la metàfora... Perquè això ve, aquests pals...
Del bastó.
No.
No, però que vull dir que l'altre dia que vam parlar del bastó
i
el pal.
Sí, però en castellà, tocar todos los palos, se refereix al del joc de cartes. Copes, bastos... Això diu. I en català, això se'n diuen colls.
Llavors s'hauria de dir...
En les cartes hi ha el coll de copes, el coll d'ors i el coll de...
Per tant, no estaria bé dir...
Tocar tots els colls.
Queda que estrany.
No, podríem dir...
Seria
traduir la frase feta, no?
Clar.
Seria traduir la frase feta. I seria millor tocar tots els temes, no?
Avui hem tocat tots els temes, per tant. Però n'hi ha un que l'hem passat una mica de puntetes.
Sí.
El tema de felicitar els aniversaris d'això, però...
Per molts anys. És el millor.
I ja està. No,
però
això necessitem...
Per molts anys. I l'altre respon és que...
Però necessitem que ens ho expliqui...
Ah, sí.
Però això un altre dia.
Un altre dia. En podem
ho deixem
parlar
pendent.
Amb més extensió, sí, i tant.
Quan hem de començar a felicitar el Nadal?
Nadal. Quan hem de començar
a felicitar Nadal?
O les festes de Nadal, no? Això ja depèn de cadascú. Això ja no és un tema lingüístic, no? És... Anys darrere no es començava fins a la vigília, pràcticament. Ara ho allarguen molt, sobretot endavant, perquè endarrere ja no es pot.
I vos celebreu la nit de Nadal?
Alguna vegada sí. Alguna vegada l'havíem celebrada.
I ara ja no?
Pot ser, sí.
Sí, eh?
Sí.
Però la festa grossa, diguéssim, seria el 25.
Sí, la festa grossa és el dinar de Nadal, sí, és veritat. Sí, però com que sempre hi ha parents diferents per celebrar, doncs...
Reparteixen.
Se pot
però tot a Riudoms.
A Riudoms o a Vinyols. Sí.
Bé, ja ens felicitarem.
Sí, i tant, no cal dir.
Nadal.
Les
festes de Nadal.
Felicitarem Nadal, sí.
Queda costa, eh? A vegades també costa, a vegades, quan portes tota la vida dient-ho...
Sí, és el que ens passa, que anem calcant, però enguany he vist molta millora en això.
Ah, sí?
Sí.
Per què ho diu?
Perquè en els anuncis, en general, o hi havia un determinant que permetia l'article o el plural, o si no hi havia determinant, doncs es deia Nadal. És a dir, sí que en algun cas ho deien malament, però agradablement he vist que en alguns anuncis es deia bé.
Mestre, ho hem de deixar aquí.
Molt bé.
Però fins divendres.
Fins divendres.
De la setmana vinent.
De la setmana que ve, vinent, sí.
Vinga, va, nosaltres tornem.
O de la setmana entrant.
De la setmana entrant. Va, temps de notícies i tornem.